Molt bé, començarem l'últim tram del simposi amb les tres darreres conferències i debat, i és un plaer de poder presentar el doctor Norbert Milbeny, catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona, amic des de fa molts anys, persona preocupada pel pensament català, evidentment més encara per la filosofia, diguem, però pel pensament català en general, i recordo que ell publicava ja coses sobre la filosofia catalana quan hi havia molt poca gent que en publiqués i que s'hi dediqués. Per tant, és una persona amb llarga tradició en aquests camps. I em fa molt goig que també avui sigui aquí en aquest simposi, que a mi em sembla que és un magnífic simposi, i per no que ho digui aquí, és clar, perquè no ho he dit jo, però si no ho dieu vosaltres, ho he de dir jo. És un magnífic simposi sobre Joan Maragall. I ell parlarà de Maragall, la pena de mort i el perdó. Tens de tres quarts a una hora i hauria debat. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies, doctor Terri Cabres, gràcies, amic, a tots vosaltres per ser-hi, espero també per escoltar-me, i tant de bo si interveniu després de la meva exposició, és tal com s'ha anunciat. Vull donar també, no cal dir-ho, el meu agraïment a la Càtedra Ferrater Mora per l'organització d'aquest simposi i per haver-me convidat. Bé, haig de tractar d'aquesta qüestió del perdó, de la pena de mort, a propòsit del pensament de Joan Maragall. En aquesta ponència tracto de posar de relleu la figura de Joan Maragall com a intel·lectual. Com a intel·lectual a partir dels seus tres cèlebres articles a propòsit de la Setmana Tràgica, succeïda, com saben, a Barcelona el juliol de 1909 i que de seguida en la premsa de l'època, almenys en alguns diaris, ja se'n va dir la Setmana Roja. D'una banda, aquests articles d'en Maragall es considera que són com el cim de la seva activitat com a articulista de temes culturals i socials a la premsa barcelonina i en plena època, no cal dir-ho, modernista. D'altra banda, aquests articles recullen el nucli del pensament moral i polític de Maragall, exposat a propòsit d'unes condemnes a mort el mateix 1909. Així, la figura intel·lectual de Maragall s'acaba perfilant, dic que s'acaba perfilant perquè va morir, com saben, al cap de ben poc temps, el 1911, amb el tractament ètic i polític del problema de la pena de mort i el compromís civil que això li representava, donat el context, és a dir, la guerra d'Espanya amb el Marroc, en què Maragall tractava la seva qüestió, la qüestió de la pena de mort i del perdó, per demanar l'indult dels condemnats. Al llarg de la meva exposició dono a entendre que l'intel·lectual és aquell personatge públic, generalment un escriptor o escriptora, un acadèmic o acadèmica, que més enllà de la seva obra posa les seves idees al servei d'una causa pública i que té la seva màxima vigència com a intel·lectual a l'Europa del segle XX, aproximadament entre el conegut afer Dreyfus de finals del XIX a França i la caiguda del mur de Berlín a finals dels 80 a Alemanya. A l'intel·lectual se li suposa un domini professional, però també una projecció social, totes dues coses alhora. Però se li reconeix i valora molt especialment el seu compromís a partir d'aquestes dues coses, el domini professional i la projecció social, a partir d'aquestes dues coses se li reconeix i valora el seu compromís amb una o altra causa pública. Amb una o altra causa pública. En aquest sentit, Maragall entenem que era plenament un intel·lectual. Recordem ara els fets. Entre el 26 i el 31 de juliol de 1909, és a dir, fa un poc més de 100 anys, esclata a Barcelona la revolta popular contra l'enviament de nous reservistes a la guerra del Marroc. I hi hagué, en primer lloc, una vaga general, després una insurrecció als carrers de la ciutat, sense una direcció política determinada, i finalment uns avalots, diguem-ne de signe anticlerical, amb l'incendi d'esglésies i de convents. Comportà la pràctica desaparició de 80 edificis, de 100 morts i, mentrestant, la passivitat de la força pública que deixava fer aquests insurrectes incendiaris. Però tot plegat ben seguit d'una duríssima repressió amb 5 execucions, incloent la del pedagog i teòric del laïcisme Francesc Ferrer i Guàrdia. Maragall, que formava part dels barcelonins, diguem, benestants i catòlics, va trigar a reaccionar públicament, s'entén. Transcorregudes unes setmanes i animat pel bisbe Josep Torres i Bages, amic seu, escriurà 3 articles, tots al diari La Veu de Catalunya, òrgan de la burgesia catalanista, encapçalada, com saben, per Prat de la Riba i Cambó, perquè de fet feia poc que havia deixat amb altres companys de la Ploma la col·laboració durant anys que va mantenir Maragall amb el diari de Barcelona, l'anomenat Brusi. Aquests 3 articles es composen d'un primer, el titulat A Barcelona, de l'1 d'octubre, publicat en aquesta data, en què l'autor dona la seva versió dels fets, apel·lant al sentit de poble i a una certa idea de l'amor. El segon article, titulat La ciutat del perdó, sol·licita la clemència pels condemnats a mort i és un text enviat al diari La Veu de Catalunya el dia després de fer-se públiques les sentències, és a dir, el 10 d'octubre. Però vet aquí que no es publicarà fins al cap de 20 anys. Fins al cap de 20 anys, en ocasió de les obres completes de l'editorial Gili el 1932. L'article va ser censurat pel propi Prat de la Riba i durant pràcticament 2 anys, els 2 anys següents, el seu enviament al diari, no se sabia res d'aquesta censura. No se sabia res. Sembla ser que Prat, amb tot això, amb aquesta censura, no volia perjudicar el govern Maura establert vigent llavors a Espanya. La clemència sol·licitada per Joan Maragall era per Ferrer i Guàrdia, sense anomenar-lo, però el seu nom no surt al text de l'article. Amb tot, el reu va ser executat el 13 d'octubre, 2 dies després de l'enviament del text de l'article per part de Maragall al diari La Veu de Catalunya. Tercer article i darrer d'aquesta trilogia, el titulat L'església cremada. És una dura crítica del poder i de la pràctica catòlics la Barcelona a la Catalunya del seu moment. Algú ha dit, entre d'altres Pere Lluís Font i altres comentaristes i estudiosos, que s'anticipava en aquest article alguns dels continguts del Concili Vaticà II. Joan Maragall envia el text un mes després del refús de l'anterior article de la Ciutat del Perdó i encara li trigaran un mes més a publicar-lo. La data d'impressió és el 18 de desembre de 1909. Sembla que Prat va enviar el text primer al sacerdot Frederic Clascà, el qual el va passar al jesuïta Ignasi Casanovas, finalment amb el vistiplau d'aquests 2 personatges va ser publicat amb rectificacions a La Veu de Catalunya. Tots 3 articles tenen, crec, el seu epicentre, el seu nucli, precisament en el censurat, a la Ciutat del Perdó. És un article escrit abans de l'execució de Ferrer i Guàrdia i quan ja havien estat afusellats 3 dels condemnats pels fets de la Setmana Tràgica. No es tracta d'una reivindicació ni del personatge ni de la innocència, encara menys això, de Francesc Ferrer i Guàrdia, sinó un al·legat contra la pena de mort. No fa servir Joan Maragall arguments teològics, tampoc de caràcter polític, sinó, bàsicament, al meu entendre, arguments ètics, bàsicament d'aquest tipus. Contra la pena de mort, ell apel·la a la idea, al valor del perdó i al·legant, com a benefici del perdonar, la reconciliació. Segons Josep Benet, en el seu llibre, suposo que ja ha estat citat aquests dies, Maragall i la setmana tràgica, segons aquest historiador, Francesc Cambó hauria estat d'acord amb el text de Joan Maragall. I també, segons Josep Benet, intel·lectuals com Gabriel Alomar i Carles Rahola pensaven anys després del 1909 que si l'article s'hagués publicat, molt possiblement, Ferrer i Guàrdia no hauria estat executat. Ferrer i Guàrdia, en el seu moment, l'entorn barceloní i català va ser atacat per diversos motius, obvis, per poc que coneixem la història del país, però no tant per, que també, lliure pensador, no tant per francmaçó o maçó, sinó com a pedagog laic, és a dir, que en un moment i en un enclau en què l'ensenyament, la transmissió de la cultura eren guiats i tenien el seu substrat per l'Església Catòlica i per la religió del mateix nom, doncs això representava un desafiament i una ensorrada inacceptable. Sembla ser que aquest motiu, el ser un pedagog laic, i avui diríem laicista, doncs va ser el motiu màxim de reprensió cap a la figura i el pensament de Ferrer i Guàrdia i per utilitzar-lo com a boc expiatori de la provocació dels fets de la setmana dita tràgica. Per què el silenci de Joan Maragall, almenys abans dels seus tres articles? D'això en va parlar Carles Rahola en una conferència a l'Ateneu de Palafrugell el 1911 i com que en va parlar, tot seguit, en Joan Maragall, sembla que per primera vegada s'explica del perquè d'aquest silenci que s'havia recordat en aquesta conferència del 1911 per part de Carles Rahola i en una carta en aquest personatge del 3 de juliol de l'11 diu per què va escriure La ciutat del perdó. Diu per què va escriure aquest text i el cito. Intentava una girada en l'opinió del públic i consegüentment en la conducta del govern. Un menester d'intel·lectual. Mentrestant, el dia que hauria d'haver aparegut l'article de Joan Maragall, havia aparegut a la Veu de Catalunya un article signat pel pseudònim Pol que corresponia a Ferran Agulló demanant aquest article el càstig dels insurgents. Parlo del dia 12 d'octubre del 1909. I a l'hora que demanava això, criticava aquells altres que actuaven, cito, amb la covardia disfressada de bon cor i d'humanitarisme. I això entenia aquest Pol, sembla ser que corresponia a Ferran Agulló, entenia que aquest humanitarisme, aquest bon cor, doncs era una acció que en aquell moment s'estava oposant a la de la justícia. L'antecedent maragallià d'aquests tres articles, i especialment del central, que no va ser publicat, o un dels antecedents, al meu parer, no sóc historiador ni tampoc conec fil per randa ni la vida ni la producció de Maragall, afortunadament tenim entre nosaltres persones que prou bé que ho saben, que no en sóc d'historiador i que prou bé que saben qui era, com pensava i què va escriure el personatge, no? Però un dels antecedents, al meu parer, es troba en l'opuscle titulat De les Reials Jornades de l'any 1904, és a dir, aproximadament 5 anys abans dels fets de la Setmana Tràgica, un opuscle escrit arran de l'atemptat contra el president espanyol Azcárraga, perpetrat per un anarquista a la ciutat de Barcelona. En aquest text, Maragall recrimina la burgesia, que en aquell moment es disposava a la repressió, i diu en aquest text que la gent d'ordre, que la gent d'ordre de Barcelona en especial, estava actuant com una turba, com la mateixa turba, diu aquesta paraula, com la mateixa turba que ella, la burgesia, condemnava. Ara, després de la setmana tràgica, Maragall fa la següent interpretació dels fets. En primer lloc, permeto una ordenació. No sé si estaran d'acord o no estaran d'acord, especialment els meus col·legues experts en el personatge. En primer lloc, la responsabilitat és de tothom, és de tots, tant de repressors com de reprimits. Primer punt, al meu entendre. Segon punt, el mal del qual són responsables uns i altres és la falta d'amor. Tant els qui actuaren, diu Maragall, per odi, els revoltats, com els qui actuaren per desamor, per desamor, és a dir, els repressors, o la classe que donava suport als repressors. Diu literalment, després de fer aquest apreuament, diu literalment, Maragall, estem en paus, doncs. En tercer lloc, la invocació a l'amor que fa Maragall en aquest article, La ciutat del perdó, no és vaga, no és abstracta, té un objecte, la persona dels condemnats a mort. Per això, l'autor s'adreça directament al cor dels barcelonins i esmenta aquesta paraula. I fa una pregunta, cito. El cor no us diu res ara mentre estan afusellant gent a Montjuïc solament perquè en ella, Barcelona, es manifestà amb més claredat aquest mal que és el de tots nosaltres? L'odi d'uns, el desamor dels altres, la manca d'amor de tots plegats. En una carta a Cambó del 9 d'octubre de 1909, Maragall apel·la al sentiment compassiu davant dels condemnats a mort. I ho fa contra la que ell anomena serenitat i sang freda dels executors. Serenitat i sang freda, amb aquestes paraules seves, dels executors. I s'exclama, dient, però matar i matar a sang freda, Déu meu, si vos ho sentiu com jo, no hi podeu fer alguna cosa? Li diu a Cambó, el 9 d'octubre del 9. Quart, aquest amor, el qual invoca Maragall, és d'entrada, entenc, d'una doble naturalesa moral. En primer lloc, és amor de filia o fraternitat humana. Així diu que el condemnat és un home. Cito, tan home com vosaltres, potser més que vosaltres. O també, cito, no la sentiu, la germanor, amb aquests infeliços? I afegeix, el reu no se'l pot matar, cito, com un conill. A més, aquest amor de filia, aquest amor fratern, té la funció, segons Maragall, d'actuar de complement correctiu de la justícia humana, que és, a l'entendre del personatge, fal·lible per ella mateixa. En segon lloc, he parlat de dues naturaleses d'aquest amor. Amor de filia, amor de fraternitat, i ara, en segon lloc, amor d'àgape o càritas cristiana. Clarament, i cito Maragall, si aneu a demanar perdó per a ells, a la justícia humana, serà com demanar perdó per a vosaltres a la justícia divina. És a dir, el bíblic, qui perdona, serà perdonat. I el perdó per Maragall és quelcom que es posa a prova en la persona. Perquè aquesta, la persona, també bíblicament, té, per Maragall, alhora, un caràcter sagrat. Així, no sols no la podem matar com un conill, prenent paraules del poeta, criteri filantròpic, sinó que no la podem matar mirant-la als ulls. Si la mirem als ulls, a la persona no som capaços de matar-la. Criteri ara teològic. L'altre és l'altre, l'altre que ens interpel·la. En una carta al governador Ángel Osorio y Gallardo, Maragall li diu: "La muerte impuesta por la justicia humana siempre me parece un sacrilegio". Abundant, doncs, en aquesta segona naturalesa, la de caràcter, doncs, això, cristià, caritatiu, de l'amor. Però afegit a aquestes dues naturaleses de l'amor, encara en podríem trobar una altra, un amor cívic. Aquell que posa a prova no ja l'home i el creient, sinó el ciutadà. El ciutadà. L'amor com a condició de possibilitat de la ciutat. Diu Maragall: "L'anomenada ens vindrà de l'amor i Barcelona serà dita la ciutat del perdó i des d'aquell punt i hora començarà a ser una ciutat". Ras i curt. Una ciutat de les bombes, com diu el poeta, no és ni pot ser una ciutat. Perquè ho sigui o ho torni a ser, després dels incendis, ha de ser una ciutat del perdó, amb aquest parangó que fa antitètic entre ciutat de les bombes, ciutat del perdó. La primera no pot ser una ciutat, la segona sí. Amb un joc de paraules, nosaltres podríem dir: el perdó de la ciutat, és a dir, el seu consentiment o existència com a ciutat, el perdó de la ciutat, és la ciutat del perdó. És a dir, una ciutat basada en vincles desinteressats. Una ciutat, si volen fer servir aquests adjectius, fraterna, solidària, convivencial, hospitalària, etc. Per Eugeni d'Ors, en canvi, la ciutat és àrbitre i els ciutadans, homes i dones d'arbitri, més que no pas gent de sentiments solidaris, com en canvi trobem en Maragall. I així queda dit, doncs, entre d'altres, per Eugenio Trías, en el seu text Maragall d'Ors i la Catalunya ciutat, i entre d'altres, jo em poso l'últim, també en alguns textos meus, especialment en el llibre La ideologia nacionalista a Catalunya, de l'any 88. Amb el mateix intel·lectualisme, Eugeni d'Ors s'havia oposat un any abans de la Setmana Tràgica a la pena de mort contra l'anarquista Joan Rull, no per sentimentalisme, sinó per, deia d'Ors, per l'absència de civil normalitat i per la manca d'estètica, esmenta aquest personatge. Tot això que per ell, per d'Ors, li significava, li representava el veredicte contra Rull i que el feia, doncs, demanar una revisió del procés. No li demana el perdó, sinó que revisi el procés perquè tal com s'ha dut a terme i la sentència produïda li sembla antiestètic per manca de formalitat jurídica. Recordem que d'Ors feia poc que havia acabat la carrera de dret. I això ho va publicar en tres glosses el mes d'abril de 1908 al seu glossari de la Veu de Catalunya. Ara fem una mica d'història i preguntem-nos, si us sembla, hi ha antecedents de la resposta de Maragall a la pena de mort? Jo crec que sí, i ben immediats, però pocs, però pocs. Els veiem en la premsa d'esquerres del moment, El Diluvio, La Campana de Gràcia, La Publicitat, però clar, recordem que aquesta premsa estava censurada i algunes capçaleres van ser prohibides. Aquest és un factor, doncs, que va frenar les manifestacions publicades en contra de les sentències. Voldria destacar, però, la campanya de La Publicitat, demanant l'amnistia a partir de l'1 d'octubre de 1909, però amb articles sense signar. I un d'aquests articles, el titulat El jubileo de la victòria, del 3 d'octubre, es fa ressò de l'article primer de Joan Maragall de l'1 d'octubre, el de A Barcelona. I en aquest article d'aquest diari es diu: "Solicitamos una tregua para el perdón". I també sol·liciten, cito, "indulto y amnistía". Això en Josep Benet ho inclou en el seu llibre sobre Maragall i la Setmana Tràgica. És a dir, entre una cosa i l'altra, entre anonimats i censura, ningú que fos un personatge assenyalat públicament en la Barcelona del moment, ningú no va demanar l'amnistia o el perdó dels condemnats per la Setmana Tràgica. Qui ho demanava, doncs, va ser censurat, va ser silenciat i no va poder transcendir. I això ens ho recorda, aquesta absència, aquesta carència, ens ho recorda Pere Coromines, bé, ho recordava, el diari El Poble Català, d'un any després, el 5 d'octubre de 1910. Ell mateix, recordem-ho, Pere Coromines, havia estat condemnat a mort pels atemptats del carrer Canvis Nous de Barcelona el 1896, sent ell mateix salvat de l'execució a mort gràcies a la gestió d'Eduard Fontseré i de personalitats en aquell moment com Unamuno, Joaquim Costa i d'altres. Queda recollit també a les memòries d'Amadeu Hurtado. La premsa italiana fins i tot s'havia fet ressò d'aquestes campanyes demanant l'indult o el perdó, s'havia fet ressò dels condemnats i el mateix Vaticà es va mostrar favorable a l'indult, però quan els reus ja havien estat executats. En definitiva, Ferrer i Guàrdia i els altres no se salvaren de la pena de mort, cosa que va tenir una gran repercussió internacional, com saben, a París, a Londres, a Brussel·les, especialment, i va ser motiu d'una manifestació, suposo que grossa, oi? De mida, al passeig de Paseo de la Castellana a Madrid, encapçalada ja per un vell Pérez Galdós, l'octubre de 1909. Una de les conseqüències d'aquests moviments internacionals i espanyols va ser la caiguda del govern Maura, precisament el qui havia volgut salvar a Prat de la Riba. També, si tenim en compte la història, hi ha un altre nom que no es pot passar per alt. Es tracta de l'escriptor i polític mallorquí Gabriel Alomar, republicà. En els seus articles, a la Campana de Gràcia i a la publicitat, especialment en aquest últim òrgan, el 10 d'octubre de 1909. En aquests textos, Alomar demana la revisió del cas Ferrer i Guàrdia. Són uns articles de seguida recordats pel diari L'Humanité de París el mes de novembre de 1909 i estranyament no inclosos, no referits, si no m'equivoco, per Josep Benet en el seu llibre Joan Maragall i la Setmana Tràgica. Alomar ja va demanar també la revisió del cas Rull, com havia fet Eugeni d'Ors, el 1908, en diversos articles a La Veu de Catalunya l'any 1908. Els arguments de l'humà són jurídics i el converteixen, al meu entendre, en el primer teòric de l'abolicionisme de la pena de mort a Catalunya. El problema per a l'humà no és el dolor ni la impietat de la pena capital, sinó la injustícia que representa. Una injustícia que, tanmateix, doncs, té com a conseqüència la supressió de la vida. Diu que la supressió legal de la vida, cito, repugna absolutament la consciència social. I amb aquests arguments, Gabriel Alomar elabora una ponència que presenta al Congrés de la Llibertat l'any 1912 a Barcelona, ponència que es publica de seguida al diari La Publicitat de febrer de 1912 i que, entre d'altres, a mi em consta només una edició, però crec que n'hi deu haver alguna més, ho publica l'editor Mascaró de Palma de Mallorca el 1972. El text Gabriel Alomar, La pena de mort. Bé, i després d'aquest parèntesi amb Eugeni d'Ors i amb Gabriel Alomar, tornem a Maragall. La clau per refusar la pena de mort és el perdó, però la clau del perdó és l'amor. Maragall sembla no tenir fe en els seus, no tenia esperança en la conciliació dels seus amb els altres i dels altres amb els seus, però sí sembla tenir un amor de caritat. Un amor de caritat i un amor de caritat a la ciutat, els seus i els altres. Les tres virtuts dites teologals funcionen en aquest moment per ell d'aquesta manera, molta més caritat que no pas fe i esperança. Amor, doncs, sense massa fe ni gaire esperança. Ho diu en diverses cartes a propòsit de la Setmana Tràgica, a Josep Pijoan, l'agost del 9, a Enric de Fuentes, el mateix mes i any, i a Carles Rahola, el setembre del mateix any. En aquest últim li diu, el 16 de setembre, hem de treballar, baldament fos, sense esperança. A tots tres corresponsals els diu que allò que el mou, a ell, el poeta, és l'amor. I per la mateixa època, a Josep Torres i Bages, li diu que només el mou l'amor, en carta de l'11 de setembre. Entre les línies d'aquesta carta, li diu el bisbe, caritat i avant. Ara, aquest amor, diu Maragall, és i ha de ser actiu. I també ho escriu així a l'Enric Fuentes el 15 d'agost. I alhora que actiu, aquest amor és, diu el poeta, vida. Perquè l'acció per amor és vida. I així li escriu també a Rahola aquell mateix any, 1909. Per tant, l'amor és i ha de ser actiu, però l'amor és alhora vida. L'amor, doncs, és vida i, per tant, almenys en Maragall, no suposa l'acció, però tampoc el dolor. Pren fins i tot com a condició el dolor. El dolor que representa la Setmana Tràgica i l'experiència d'aquests fets, i el dolor sembla personal del poeta, amb la seva vicissitud, amb la seva trajectòria, no ho sabem ben bé, que hauria estat passant o que passava per una crisi personal, així ho he llegit en el text del seu germà Gabriel Maragall i en Eugeni Trias. No sé si hi ha d'altres estudiosos que també ho subscriuen. Que passava per una època, diguem, de crisi personal amb un patiment. No entro més en això perquè no tinc més dades. Gabriel Maragall diu: a través d'aquest cristall del dolor és com va mirar els successos de juliol de 1909 a Barcelona. I Eugenio Trias, més tard, diu que Maragall manté en aquells dies, cito, una dimensió activa i cívica de l'amor provado por el dolor. Fins i tot el mateix Maragall diu que patir és part i condició de l'amor i ho sosté en dos dels seus tres articles sobre la Setmana Tràgica. En la Barcelona diu que allò que falta a uns i a altres és l'amor, però que l'han de recuperar a través del dolor, tant els revoltosos com els repressors, que l'han de recuperar, cito literalment, en el dolor que vinga. En el dolor que vinga. I en aquest mateix article, la Barcelona diu que s'adreça a Barcelona i diu: Barcelona, cito, has de patir molt si vols salvar-te. Has de patir molt si vols salvar-te. I en una carta a Rahola, una mica més tard, li diu que en aquells dies de l'estiu i dels posteriors, en ocasió de les condemnes, li diu que es trobava ell, cito, isolat enmig de la fúria repressiva. Isolat, és a dir, tot sol, no? Tot sol, enmig de la fúria repressiva. En segon lloc, com a prova que l'amor ha de passar pel dolor, segons Maragall, està en l'altre article, l'Església cremada, publicat el 18 de desembre, però escrit molt abans, en què diu que per a uns i altres cal amor, però hi ha una, diu Maragall, llei de l'amor. I aquesta llei de l'amor és patir per a no adormir-se. Patir per a no adormir-se. És a dir, em permeto resumir-ho d'aquesta manera. L'amor, per ser actiu i creatiu, necessita fer seu també el dolor. Tercera nota o tercera qualificació de l'amor. De l'amor. També el dolor. La tensió del patiment. Que és el que manté viu i actiu l'amor. El proletariat del 1909, per Maragall, ha tingut amor. Una fe i una eficàcia que no han estat, però, creatives. Ha estat un amor no creatiu, sinó destructiu. Sinó destructiu. Però un amor destructiu per error. Proletariat estava equivocat. Estava impel·lit, doncs, per una força amorosa cap als seus, de solidaritat, però no va ser ben projectat per causa d'un error. I és per això que demana també, no només per això, però és per això que demana també el perdó dels condemnats. Perquè tot plegat va ser un moviment basat en l'error. Un amor acompanyat per l'error que dona lloc a una acció virulent d'aquella mena. Però d'altra banda, la burgesia, del mateix moment, no ha tingut simplement amor. No ha tingut amor. Els uns tenien amor, però esgarriat. Els altres, ni això, no tenien amor. El seu defecte no és l'error, com el proletariat, sinó la falta d'amor. Els uns, per tant, actuen amb odi, els altres actuen amb desamor. Són dues classes de moral, de moralitat, al meu entendre, recollides aquí per Joan Maragall. D'una banda, la moral de la fe viva, però amb error, equivocada. D'altra banda, la moral de la fe morta, sense patiment, que, cito Maragall, s'adorm en la quietud. Cosa pitjor, es desprèn de llegir Maragall, cosa pitjor la quietud que un error. Però totes dues morals han confluït, són el mateix. Una actua per amor, perdó, per error, una força social, la del proletariat. L'altra actua per desamor, però totes dues conflueixen, són el mateix, és a dir, una ineptitud per a la creació. La conseqüència és compartida per l'acció i els seus efectes de totes dues classes socials. L'odi d'uns, el desamor dels altres, comporta el posar al descobert el que ocorria a Barcelona, a Catalunya, en el seu moment. La ineptitud per la creació. I no hi ha amor, ja s'ha dit, sense creació. D'una banda, el proletariat, diu Maragall, en els fets de juliol del 1909, protagonitzen, cito, un desfogament destructor de la impotència de crear. Interessant aquesta frase, eh? Al meu entendre. Un desfogament destructor de la impotència de crear. I la burgesia, el que protagonitza, cito també el mateix poeta, és una gran conglomeració d'energies individuals que no han pogut crear un organisme social proporcionat a la seva massa. Totes dues classes, tots dos moviments, no han sabut, no saben crear. La tragèdia del 1909, vaig acabant, haurà estat, segons Maragall, la de la ineptitud per la creació. Sigui per un amor equivocat, els uns, sigui per un amor adormit, és a dir, buit de dolor i de passió en els altres. I així, doncs, tenim el concepte maragallià d'amor. Un amor que no és cristià o franciscà, que no és nietzscheà o vitalista, ni un fred amor cívic, patriòtic, com s'ha recalcat també, sinó tots tres alhora, al meu entendre. Tots tres alhora. L'amor religiós, l'amor ciutadà, l'amor filosòfic, podríem dir-ho. Tots tres alhora i els tres lligats i esperonats per la idea del perdó, almenys sobre el text d'aquests tres articles. Perdonar, entenc que per Maragall és això i és així, perdonar ve de l'amor i alhora fa créixer l'amor. És com a efecte i al mateix temps causa. Perdonar ve de l'amor i fa créixer l'amor. És com néixer de nou. Néixer de nou i per obra de l'amor. Perdonar, doncs, és l'acte que ens permetrà, entenc que així ho sosté Maragall en aquests articles, perdonar és l'acte que ens permetrà tornar a ser creadors, perquè és com néixer de nou i per obra de l'amor. Cito el poeta en el seu article A Barcelona: tot amor és valentia, potència, creació i virtut social. Sols amb ell es pasten els pobles. I sols en el dolor podràs trobar-lo. Qui no pateix no pot dir ben bé que estimi. És això nietzscheà? És això republicà? És això franciscà? És maragallià. Un Maragall que és alhora radical i conservador, que és alhora polemista i harmonitzador, que és al mateix temps el poeta nacional i el profeta en el desert, Maragall. Em recorda inevitablement l'Albert Camus de Solitaire et solidaire, solitari i solidari. I pregunto, per què Camus tradueix el testament de Maragall al cant espiritual? Rendez-moi sensible la paix éternelle et je ne voudrais d'autre ciel que ce ciel bleu. Entre les conegudes estrofes del cant espiritual que Albert Camus tradueix. Amb aquests elements, entre franciscans, nietzscheans, vitalistes, que es troben en el cant espiritual. No? I em permeto també preguntar, i per què les titulades Reflexions sobre la guillotina d'Albert Camus, que és un personatge que, com saben, no està ni amb uns ni amb d'altres, són unes reflexions tan properes a l'humanisme, diguem-ne, humanisme encarnat, no pas abstracte, de Maragall contra la pena capital? Coincidències, segurament, però afinitat de dos grans intel·lectuals davant de la pena de mort. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per el col·loqui que vulguin fer. Alguna qüestió?
Aquí hi ha una paraula demanada.
Només comentar un agraïment que m'ha arribat al cor, l'al·lusió al conte de Camus, Jonas o l'artista del treball, que acaba amb aquest dilema de solitaire i m'ha fet doncs passar ja una comprensió encara més doncs completa d'aquesta tensió entre l'individu i el seu entorn.
Sí, és que jo crec que el meu parer sobre el personatge és aquest. Jo no sóc un expert en Maragall, oi? Però sempre contínuament m'interessa el personatge, no? És un personatge paradoxal. Ara bé, quin gran personatge no és paradoxal en moltes coses, no? Un abolicionista de la pena de mort a França va ser abans qui va ordenar l'execució de diversos insurrectes, si no recordo, els algerians, no cal que digui el nom del personatge, el president que aboleix la pena de mort modernament, que unes dècades abans signa l'execució d'uns quants individus. No? El mateix Albert Camus s'adreça al president francès als anys 50, no? Demanant-li l'indult d'uns quants revoltats també que havien estat condemnats a la pena de mort. Hi ha unes coincidències. No sé si hi ha una relació de causa-efecte, d'influència, de nexe, no ho sé. Hi ha unes coincidències que a mi em fan pensar almenys en una afinitat del tipus moral, dels personatges morals que eren tots dos intel·lectuals, amb una afinitat, electives o no electives, però amb una afinitat, no? Ho veig així. Jo crec que Maragall era un solitaire i solidaire. Predicava el desert, però a la vegada era el personatge públic. Don Joan, no? És un personatge públic i a la vegada, llegint-lo i sabent de la seva vida, veus doncs que sembla mentida que precisament visqués i escrivís i publiqués a Barcelona. En aquell moment, doncs, pel que sabem, no hauria ser tampoc tan receptiva com pugui semblar a la sensibilitat de Maragall. No? Hi ha uns quants, bueno, almenys un parell d'estudiosos de Maragall que diuen que no era precisament un personatge típic de la burgesia, un dels quals Ferran Soldevila, els anys 20. No sé si en ocasió de les obres completes, de la primera edició de les obres completes. No, diu, no representa la burgesia. No tenia massa a veure el seu tarannà, la seva mentalitat amb la de la burgesia del seu moment. No sé quin altre autor també ho diu, ara no ho recordo. Però si Solitaire i Solidaire, jo veig amb meravella aquest tarannà. No sé si la realitat els havia portat a ser així o és quelcom que pertany a l'ethos, a la personalitat moral d'aquests personatges. No? Però hi ha unes certes afinitats. Hi ha unes certes afinitats, inclús en els arguments que fa servir Camí contra la pena de mort, en les seves reflexions sobre la guillotina, són arguments humanistes. I els dos esmenten aquest no poder matar ningú que li estàs mirant a la cara. És a dir, no pots matar ningú que t'està mirant, no? Els dos fan servir el mateix argument. Els dos fan servir també l'argument que la justícia humana és fal·lible i que, per tant, l'amor, la caritat, han de suplir aquesta fal·libilitat de la justícia humana.
Dues coses molt greus. Una, que s'ha volgut aquesta idea de no pots matar ningú que estiguis mirant a la cara, no és una afirmació empírica, perquè pots. Vull dir, hi ha gent que es mata, hi ha gent que mira amb una altra cara i el mata. Que aquest no pots té un sentit ètic, un sentit, jo diria, més profund, no simplement una descripció empírica, perquè si fos així, segurament que molts no serien morts, que han mort. Perquè sovint se li mira la cara, desgraciadament. Jo dic una altra qüestió, és que m'ha semblat entendre de l'exposició que el bisbe Torres i Bages havia aconsellat o fins i tot impulsat els tres articles de Margall. Suposo que això deu estar documentat per alguna banda, perquè jo no ho hauria dit així espontàniament, no hauria pensat que hauria pensat més aviat que Torres i Bages poder hauria callat o poder hauria pregat pels pobres morts o no,
Jo si no ho hagués llegit...
Està documentat això?
Si no ho hagués llegit no ho hauria dit. Em balla pel cap que això és de Josep Benet.
No, me n'alegro molt.
I crec de Miracle també.
Però
d'en Josep Miracle. Em balla pel cap que almenys és d'aquests dos personatges. Que...
Jo crec que en Torres i Bages especificament parla de la ciència del patir. És en aquest context
que està... Perdó, que no sent. Oh, un segon. Ah.
No. A veure, precisament el tema és que la relació de Torres i Bages Maragall sempre és conflictiva.
Per això.
Aparentment hi ha acatament i devoció i a la pràctica hi ha una relació molt distant. Torres i Bages escriu a Maragall dient-li parli, opini sobre la forma tràgica. Jo ho he fet una pastoral sobre el tema, però vostè complementi-ho, perquè la paraula episcopal no és escoltada, si ho diu un bisbe no s'escolta, per tant vostè com a laic se l'escoltarà. La visió de Torres i Bages havia estat una visió absolutament maniqueïsta, antimaragallana, és a dir, una visió bons i dolents. Els dolents han anat en contra dels feministes de l'Església i, per tant, una visió absolutament maniquea, simplista, fàcil, banal, molt, molt simple. I Torres i Bages li anima a Maragall a parlar. I Maragall surt amb el cirí trencat de treure els tres articles, com s'ha explicat, amb una recepció diversa, perquè un d'ells doncs, no va ser més i l'altre li van deformar, l'Eglésia Cremada. De manera que Maragall publica l'Eglésia Cremada, si no m'erro, el 20 de desembre o així, de l'any 9, i l'endemà o dos dies, Torres i Bages li felicita el Nadal, com feia cada any, sense fer la menor menció de l'article que Maragall havia publicat el dia anterior sobre aquest tema. És a dir, d'alguna manera, feia la seva ratifiol que especulava que era una relació molt tensa entre tots dos després de la resposta maragallana, que en el fons polemitza amb Torres i Bages. De fet, a Barcelona polemitza amb la visió de Torres i Bages dient bons adolescents, això no serveix, com també polemitza amb la visió del Juniors que deia són els fora i no són els fora, són nosaltres.
No fa servir cap d'aquests arguments, ni l'Urcià, ni el Torres Magià, ni el polític.
I això ja em lliga, i no contaria per fer bé el que es diu, és a dir, em lliga perfectament que Torres i Bages digués parli, però l'havia pensat parli en el meu sentit. I els altres surten. Sí. Això m'agrada d'un ciri trencat.
Sí, jo crec
mai
que
dit un ciri, però
el Maragall no actua com un com el que podríem dir un intel·lectual catòlic.
No.
No. Jo crec que no actua com un... No, no és que n'hagués d'actuar, oi?
Sí.
Però no és la figura de l'intel·lectual catòlic.
No com un intel·lectual orgànic. És a dir, catòlic,
home, és que ni és que
sí,
catòlic.
Sí que és cristià,
però és més catòlic. No ho sé, jo no el veig gaire catòlic.
Home, sí que és catòlic. El bisbe no el pot parrenyar.
Sí.
Mil vegades més catòlic.
Jo el veig més franciscà que catòlic, però en fi, sí.
Sí,
però ara estic
calocubrant. Però tot cas, no és un intel·lectual orgànic. És a dir, no està al servei del que diu el bisbe.
Segur.
Podria fer una precisació, una
actualització. Em sap greu veure un altre cop que et digita Dante. Allò que fa el Maragall és absolutament dogmàtic des d'un punt de vista cristià. El Dante, al mig del Purgatori, està passejant amb Virgili, i exactament al mig de tota la comèdia, Virgili li explica quina és l'estructura del Purgatori. I li diu, al sito in italiano, després ho esplico, dico, né creator né creatura mai, figlior fu senza amore, o natural o d'animo e tu sai. Il naturale è sempre senza amore. Ma l'altro poi dirà per mal obietto o per troppo o per poco di vigore. Che vuol dire concretamente che la creatura al creador Deu, toc dos, tenen sempre la morra. I això estem segurs. L'amor natural és l'amor del creador. I allà no es discuteix. Els altres poden equivocar-se només per tres raons. I d'aquestes tres raons, dues són les que Maragall fa servir per la seva tràgica. La primera és per mal obietto. Bé, és la subunia, no hi entrem, que no té a veure amb uns altres. I els altres són per troppo o per poco di vigore. Per massa són els anarquistes. I per poc di vigore, in canvi, és la societat burgesa che precisament per això és més culpable che els che hanno attuat. Els che hanno attuat ho han fet per amor, com a mínim una intenció amorosa che volien fer. Els altres és perquè aquest amor els falta. És aquesta raona de Maragall. En aquest sentit, ell és perfectament dogmàtic, clar. Segons una dogmàtica cristiana. Després, si per dogma intenem el dogma catòlic, llavors el dogma canvia segons les perspectives històriques, no segons els textos sagrats.
Però ell no fa cap esment a l'escriptura o a l'església.
Perdona, hi ha algú que no acaba d'entendre. Perquè per poc o per massa entenc la cosa, però hi pot haver una interpretació que digui una mica així, però està a l'hora de matar, o mates o no mates, no pots deixar la gent així mig tocats. Vull dir...
No, matar-los és per massa vigor, per massa entusiasme, diguem-ne així. El poc de vigor és quan no fas les coses.
I el massa... I això seria dogmàtic, en diries dogmàtic, d'això, sí?
Segons el model ètic cristià del món medieval, això és una explicació perfecta. És a dir, no hi ha ni una cosa que es canviï respecte al text de Dante, segons una perspectiva catòlica. Una altra cosa és després veure el catolicisme segons la seva progressió. I clar, llavors quan ens trobem en l'època de Maragall, què podem mirar? Podem mirar els catòlics, diguem-ne així, d'esquerra francesos, els modernistes francesos, i llavors tenim una determinada perspectiva catòlica. O podem mirar cap endintre i llavors tenim el Torrent Bages que està allà amb l'alè, que evidentment el Maragall se'l sent darrere del coll, i diu, escriu, 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 i li escriu, però una altra cosa.
Greu-li,
per favor. Jo no l'he vista, però he tingut notícia que molt recentment s'ha publicat la primera traducció a l'àrab del llibre Cesare Beccaria dei delitti e delle pene. Aleshores, el tema és aquest. Es tradueix en temps d'islamisme aferrissat un llibre d'aquesta mena. Punt. És el comentari, no? Vull dir, ara a veure com ho arreglem, això, no?
These things happen. These things happen.
Un text del 18, no? Els delictes i les penes de Beccaria, no?
De Beccaria, sí, sí.
El 18, un text del 18.
Sí, sí, sí. Com s'explica, sí.
Però com és el tema aquest, no? Vull dir, Maragall. Justament, Maragall agafa una actitud en el moment que no ens ho hauríem d'esperar. Igualment, hi ha algú que ha traduït l'àrab en un moment que no ens hauríem d'esperar. No?
Sí, de la història de la intel·lectualitat.
No, no és mecanicista.
De manera, hi ha una cosa aquí que potser també s'ha de dir, és que el fet que ell no fos un catòlic orgànic, diguem, oficial o així, no vol dir tampoc que fos sol. Ara deixem reivindicar la posició de Carles Rola a Girona. Carles Rola i l'Autonomista, que era el diari dels Rola, en van plens d'articles contra la pena de mort, però plens, entre altres, hi va escriure Joan Maragall, però plens, n'agafen de francesos, defensen evidentment que no es mati en Ferrer i Guàrdia, etc. Per tant, sí que l'impacte que tenia, per exemple, que es feia a Girona, i segurament que si perseguíssim diaris o coses de llei a Tarragona, trobaríem alguns casos semblants, i per tant, tenia més impacte el lideratge de Barcelona, però que Maragall no era sol, no era únic, això també s'ha de dir, eren minoria, però n'hi havia que defensaven això.
Sí, sí. Els diaris d'esquerra que he dit abans, el mateix. Sí, sí.
Pues, jo una vegada fent un arxiu de tot l'Autonomista, que és una feina d'horrible, vaig anar apuntant les vegades que hi havia això contra la pena de mort, perquè era un tema que m'interessava i que interessava Rahola, que va escriure sobre la pena de mort, segles XVIII i XIX, el llibre aquell que hem reeditat, no? I és enorme, És enorme. Hi ha una temporada en què gairebé cada edició, i les edicions són de 3 cops per setmana o així, hi ha algun article. Per tant,
ara, un intel·lectual és un innovador. Jo entenc que un intel·lectual o una intel·lectual són uns innovadors. I aquí hi ha un caràcter d'imprevisibilitat, de qui ho hauria de dir, i vet aquí que ara ens diu això, ens surt amb això, no? I bé, doncs això passa amb Maragall, passa amb Camí i passa amb tants altres. Jo crec que va amb la figura mateixa de l'intel·lectual, aquesta imprevisibilitat, el que de cop i volta et trobes que algú doncs et passa la mà per la cara o et canta les 40, com aquell que diu, no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.